les sexuals quan va fer 10 anys i aquestes es van allargar fins que va fer els 16. Uns atacs que ella va callar per por a les represàlies del seu progenitor.
És la 1 i 4 minuts. Més notícies a les 2 en punt a l'informatiu migdia amb Sara Casas.
Més informació a ib3notícies.com. I un any amb tu. A IB3 Ràdio, és temps d'informació esportiva. Comença Esports 3. Amb Miqui Tous.
I 5 minuts, dimarts 24 de març. Bon dia. El Mallorca s'entrena sense els internacionals i també sense Pablo Maffeo. Aquesta setmana, ja ho sabeu, no hi ha jornada. La setmana que ve arribarà a l'estadi de Sant Moix el Real Madrid. En Bernat Nadal, el control tècnic. Començam les portes d'avui. El Mallorca s'ha entrenat avui de matí. Setmana tranquil·la perquè no hi ha partit. Som Bibiloni. S'ha entrenat a la ciutat esportiva. 15 minuts, portes obertes als mitjans de comunicació. Una sessió pràcticament en família perquè no hi eren els 5 internacionals del conjunt vermell i tampoc una baixa important, la de Pablo Maffeo, que no s'ha exercitat a la resta dels seus companys. Tot d'una sabrem la darrera hora que ha passat a Son Bibiloni amb el nostre company Toni Fuster. També a la primera divisió, ja ho comentàvem ahir durant la tertúlia, i res, mitja hora més tard es va fer oficial per part del Sevilla la destitució del seu entrenador, de Matías Almeida, per tant, un rival directe del Mallorca que farà canvis a la banqueta. Apunta i sona amb molta força l'arribada d'un ex-mallorquinista, Luis García Plaza, a la banqueta del Sánchez Pizjuán. També parlarem avui de la segona federació, perquè ahir no ho varen fer, i toca analitzar una vegada més la situació de la U d'Eivissa, perquè no hi ha manera que s'enganxi a la zona de play-off. Dues derrotes consecutives, la darrera golejada al camp de l'Eldense 3-0 i també contra el Marbella fa una setmana i mitja. Parlarem d'aquesta situació de la U d'Eivissa amb el nostre analista Toni Torres. Com veu el futur de l'equip aquesta temporada? Encara queda molt, però clar, estàs a 6 punts de la zona de play-off i tens molts equips per endavant i només estàs a 4 de la zona de descens. Situació complicada de la U d'Eivissa, una temporada difícil, una temporada molt irregular del conjunt de Miguel Álvarez. També a segona federació parlarem amb dos místers d'equips balears, els dos que varen guanyar aquesta passada jornada, i quines victòries, eh? La Societat Esportiva Eivissa va guanyar el camp del Barça Atlètic i respira a la classificació en vista la permanència, s'allunya de la zona vermella de la classificació, i també entrevistarem el tècnic del Porreres, en Jaume Mut. Va guanyar el seu equip, ja tocava, ja s'ho mereixia, el conjunt porreran, que s'aferra a una permanència que seria un autèntic miracle. Continua coer, però aquesta victòria ha donat alegria a l'afició del Porreres i també ha donat força al vestidor, als jugadors de la plantilla porreranca. També en futbol, pendents de les Champions, perquè en el futbol femení avui juga l'Arsenal de na Mariona Caldentà i quart de final de la competició contra el Chelsea i demà partidàs clàssic. També a la Champions entra el Madrid i el Barça de Patrick Jarro i Cata Coll, que s'enfrontarà al Madrid. El partit d'anada es jugarà a terres madrilenyes. I acabarem avui parlant de bàsquet. Ho farem amb la capitana de l'Azul Marino, Anna Maria Espanya, perquè el conjunt mallorquí ja encara la recta final de la Lliga regular i de cada vegada està més a prop l'ascens. Ara mateix només queden 5 jornades. Una i 9 minuts.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Avui, do, una i 10 minuts, començam aquesta segona edició de la setmana d'Esport 3 migdia a IB3 Ràdio, una setmana pel que fa a la primera divisió. No hi ha jornada, diria, tranquil·la, però a Sant Bibiloni la tranquil·litat tampoc és molt grossa, perquè el Mallorca, després de perdre contra l'Elx, encara aquests 15 dies en posicions de descens, i ja vàrem analitzar tot el que va succeir el Martínez Valero, i avui l'equip, com vos deia, ha entrenat, porta oberta 15 minutets, aquesta setmana sí, que De Michelis ha obert les portes 15 minuts als mitjans de comunicació. Toni Fuster, com estàs? Bon dia.
Hola, què tal, Miqui? Bon dia.
Un entrenament en família, pràcticament, perquè han faltat internacionals, també jugadors tocats. Ara, la bona notícia és que hi ha dos futbolistes que a poc ja se van reincorporant i apunten que podran entrar a la convocatòria contra el Madrid.
Sí, si el míster ho troba convenient, i aquests dos futbolistes duen una bona progressió, perquè avui ja els han pogut veure amb el grup. Tant Takuma Asano com Maras Kumbula podrien ja estar la setmana que ve a disposició per poder entrar de nou a una convocatòria, en aquest cas contra el Reial Madrid, contra el segon classificat de la Lliga Espanyola, un Reial Madrid que, per cert, ha recorregut aquesta expulsió de l'altre dia de Fede Valverde, sí, en el derbi contra l'Atleti de Madrid. Recorren perquè creuen que és injusta l'expulsió. Si no hi ha res de nou, el comitè de competició, que dictarà sentència les pròximes hores, segurament posarà l'important dos partits de sanció. Més o manco de Jan Virgili.
Hem de recordar, Fuster, que el Mallorca també va recórrer en aquesta expulsió de Jan Virgili, aportant vídeos d'aquesta entrada del jugador del Mallorca en el futbolista d'Osasuna, i no va anar bé. El comitè va dir que res de res, que dos partits i s'ha acabat.
Per tant, no podria jugar a Son Moix si és sancionat en el partit contra el Real Mallorca. Fede Valverde era un futbolista...
està ara mateix en un estat de forma de increïble, millor. Espectacular. Sí, sí, sí.
De lo millor ara mateix de la primera divisió del Real Madrid, i per tant serà una baixa, com dic, important. Per altra banda, anem a veure futbolistes que es troben a les seves seleccions. Vedan Muriqi en Kosovo, Martin Valiant en Eslovàquia. Hem de dir que dijous, per cert, s'enfrontaran la selecció de Eslovàquia contra Kosovo, i per tant es davanter centre i el central que possiblement s'hauran de marcar de forma mútua. S'enfrontaran el primer partit de play-off de repesca.
Que hi ha moltíssima en joc, perquè és les semifinals pel Mundial, la repesca. Per tant, l'equip que no passi, la selecció que no passi, quedaria fora ja del Mundial. Després hauran de jugar la final d'aquesta repesca del seu grup, però quin partit, Eslovàquia-Kosovo, dos mallorquinistes que se jugaran la participació al Mundial.
Sí, podem, haurem de veure aquest partit.
Sí, l'haurem de veure.
Molt fa il·lusió, amb Martin Valiant i se lluita amb en Vedan Muriqi.
Per la gent que el vulgui veure, ho deia en Toni Fuster, dijous, quan falti un quart per les 9 del vespre.
Sí, sí. Més o menys, sí, en aquesta hora. I per altra banda, també, Samu Costa, que lluita per poder estar en el Mundial, de moment ha entrat en aquesta llista per aquest pròxim partit, la prellista. La temporada és bona, la d'en Samu, amb el Real Mallorca. Per tant, ho fa indicar que el podran veure també en el Mundial en Portugal. Mojica en Colòmbia i Jan Virgili en la selecció espanyola sub-21. Jan Virgili, que va complir l'altre dia el seu segon partit de sanció, per tant ja estarà a disposició de Martín de Michelis per jugar contra el Real Madrid. Aquesta vegada, Miqui, no ha estat convocat Omar Mascarell, el migcampista tinerfeny, que no ha estat citat pels amistosos que Guinea Equatorial disputarà contra els combinats de Kirguistan i Madagascar. Li ha anat ben cara, jo diria, per descansar, perquè aquests viatges són llarguíssims, sí, 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 els viatges que té Omar Mascarell. Són molt feixuts, això com a Mojicán en selecció de Colòmbia.
I a més, Omar Mascarell en el Mallorca sempre ha estat un jugador un poc irregular, però darrerament sí que compta bastant, té bastant de minut, per tant també li vendrà bé per descansar una mica, vist en aquesta recta final de temporada que s'espera emocionant i feixuga també.
Pablo Maffeo i Luca Bergström, que segur que arrosseguen encara molèsties físiques, recordant que Bergström no va estar ni convocat l'altre dia en el partit en el Martínez Valero, i Pablo Maffeo sí que estava convocat, però sembla que amb unes petites molèsties no va jugar de titular, tampoc ho va fer al llarg de la segona part, per tant, si se posa bé i està en condicions, possiblement el tornarem a veure a la llista de convocats en el partit contra el Real Madrid en un dia que ha fet bon temps, sobejat, ha fet un bon estar a la ciutat esportiva de Son Bibiloni. Hem vist una xerradeta damunt la gespa entre el míster de Michelis i el capità Antonio Raillo, i és que la situació diria també de l'equip convida una mica a reflexionar, convida a parlar un poquet de, sobretot d'aquestes errades un tant groseres que varen veure l'altre dia,
no?
No?
Sí, sí, sí.
En el Martínez Valero, que molt van costar aquest 3 punts, no?
I també fer pinya perquè el vestidor no se torci en aquest moment tan important de la temporada.
Sí, que no se puguin desviar.
I que estiguin... només pensin en jugar i en treure això endavant.
Efectivament. Que queden 9 jornades per acabar la Lliga, que el Mallorca ja varen veure el calendari que té per davant, aquest calendari...
3 partits a casa, sí. Ara Madrid, Rayo i València, i després ja, clar, si jugues 3 a casa, després te toca jugar fora. I jugues 2 partits consecutius a fora, després a casa, i 2 més a fora consecutius per acabar
tendràs,
a casa. Per tant,
visites a l'Alavés i Girona, després al Villarreal de casa, aniràs entre setmana a Getafe, jugaràs la mateixa setmana a València contra el Levante i acabes jugant a Somos contra l'Oviedo.
4 fora i 2 a casa, els darrers 6 partits. Segurament, sí, com tu deies ahir a la tertúlia, Toni, important d'aquests 3 partides que té el Mallorca a casa contra Madrid, Rayo Vallecano i València, a treure com a mínim 6 punts, perquè
sí,
si no...
Sí, sobretot cuidar un poquet, no encaixar. No encaixar és importantíssim, el Mallorca estan queixant moltíssims, més embarrades, com dic, molt groseres, és a dir, que mos costen punts, i a veure si d'aquí a aquests pròxims partits de Michelis pot fer un poquet més de feina. Està clar que aquesta setmana no ho podrà fer tots els jugadors que voldria disponibles, però sí que la setmana que ve, així com s'aniran incorporant també els internacionals, se pot preparar ja aquest partit contra el Real Madrid, que serà un partit molt difícil, però sí que contra el Rayo i el València els han de marcar en rotulador vermell, perquè aquests 2 partits de 6 punts són sumament importants, i jo diria que la permanència passa de moment, sobretot passarà per Somos, perquè és allà on tu tens aquests partits en rival directes com Rayo, València, després Villarreal i Oviedo, que així tot el Villarreal no
Villarreal,
tampoc
sí
està...
que és la zona alta, però, sí, però Rayo Vallecano, València i Oviedo són 3 està... partits que has de treure.
Tampoc el Villarreal és un poquet irregular, segons quin partit està fent. Li està costant, A vegades treu partits, però no tan fàcil.
Fa 2 jornades va empatar en el camp de l'Alavés a Mendizorroza en el minut 98. Perdia 1-0 a punt de perdre
per
i va empatar
que...
en el temps afegit.
Jo crec que són 4 partits perfectament que el Mallorca es pot aconseguir guanyar. I el veure que contra el Real Madrid és més difícil, és més complicat. El Madrid el veure que tindrà Champions la setmana següent, però el Madrid se juga a la Lliga. El Madrid amb el Barça està
no pot pagar, perquè una derrota li costaria pràcticament el campionat de Lliga. I parlant de rival directe, Toni, ja per acabar en la primera divisió, ho dèiem ahir, el Sevilla, que torna a canviar la banqueta. Ara mateix, en Almeida ja ha destituït la jornada d'ahir. Veurem qui serà el seu substitut, però apunta, sona amb molta força des de Sevilla l'arribada de Luis García Plaza per intentar assurar el Sevilla. Ara mateix està a 3 punts del Mallorca, de la zona de descens, però també ho dèiem ahir, té un calendari per aferrar-se ben fort.
S'ha acomiadat Matías Almeida, avui un interí ha entrenat a l'equip i tot fa indicar que avui la baixa arriba Luis García Plaza a Sevilla per acabar de tancar-ho tot i demà, si no de nou, serà presentat com a nou entrenador per aquestes nou jornades que queden perquè acabi la Lliga. El Sevilla, que té un calendari complicadíssim, també, però ja se sap que és un dels clubs importants del futbol espanyol, que la Bombonera de Nervión apreta moltíssim, que ajudarà ben segur la gent també a Luis García a treure aquesta situació, i el bo que té en aquest cas que el Sevilla estigui involucrat a la part de baix és que el Mallorca li ha guanyat els dos partits, tant en el Pijuan com aquí a Somoix, per tant té gol averatge directe a favor l'equip mallorquinista, eh? Això és el que podrien treure per ventura de positiu.
La part positiva és aquesta, sí, contra el Sevilla, contra l'Elx, i veurem ara contra el Rayo Vallecano també, que és un rival que ha de venir a Somoix d'aquí unes setmanes.
Alguna cosa més, Toni? Sí, que actualment es troba recordant-se un sequit després del seu darrer pas per l'Alabès, on va ser destituït el desembre de 2024, i ara, si no arriba de nou, com dic, tindrà aquesta nova oportunitat per continuar entrenant a primera divisió. Això pel que fa a primera divisió i pel que fa a l'actualitat del Mallorca, aquesta darrera hora també del Sevilla. I res, i ara, com dic, partit de seleccions, i veurem com tornen els nostres.
Veurem com tornen els 5 internacionals, esperem que tornin tots bé. També el Madrid té molt d'internacionals, també arribaran jugadors, veurem com arriben els futbolistes del Madrid després d'aquesta cita de compromisos internacionals. Vinga, 1:20 minuts, entrenament avui a Son Biberoni, continuarà fent feina al conjunt de Michelis aquesta setmana en vista al partit de dissabte, dia 4, a les 4:15 contra el Real Madrid, a partir de les 2 en tota la prèvia aquí a IB3 Ràdio. Aturada ràpida i tornem tot d'una per parlar de l'U d'Eivissa, perquè la derrota contra l'Eldense li ha complicat moltíssim les seves opcions de jugar al play-off d'ascens a segona. Tot d'una ho comentàvem amb el nostre analista, amb Antoni Torres.
Tres Ràdio Esport. Para que tú le pongas amor a tus planes, en Eroski te damos el kiwi maduro granel a 2,89 euros kilo, el bacalao Skrei de 2 a 4 kilos Eroski Natur a 14,95 euros kilo, el cordero balear entero medio al corte a 12,95 euros kilo y la napolitana de jamón y queso bandeja de 2 unidades a 1,75 euros la bandeja. Quien bien te quiere te hará ahorrar. Eroski contigo.
IB3 Ràdio, ara amb un so més net, més estable, sense interferències i amb una millor recepció, especialment a la carretera. Amb continguts, informació i serveis a la pantalla del teu receptor DAB+. La Ràdio Pública de Balears consolida el seu compromís amb la innovació i aposta per la tecnologia digital. I sense oblidar l'essència de la proximitat, el servei públic i la cohesió. IB3, la primera ràdio autonòmica que emet en DAB+.
Tota la informació poliesportiva a Esports 3. IB3 Ràdio.
Una i 23 minuts, la U d'Eivissa, que torna a passar per una mala època, dues derrotes consecutives que han complicat moltíssim ja aquesta participació en el play-off de 100. No hi ha manera d'enganxar-se. Duim pràcticament tota la temporada esperant tres victòries seguides o una regularitat una miqueta important del conjunt pitius per intentar, com a mínim, Toni, pujar posició. No,
no s'acaba de trobar.
No s'acaba de trobar. Contra el Denser, que se pot perdre, que és un rival fort, el camp del Denser molt complicat, complicat, però és que contra Marbella no enganxa
un parell de partit consecutiu de victòria, li costa moltíssim guanyar, o quan ho fa, a veure, quan va guanyar 0-3 l'altre dia, però no hi ha manera de mantenir un poquet aquesta regularitat i trobar aquestes bones sensacions, o millors sensacions, i ara mateix es troba més a prop de la part baixa que de les posicions de play-off d'ascens.
Tenc ganes de saber què en pensa de tot això el nostre comentarista del partit de l'UdeN. El van poder escoltar aquest cap de setmana a la ràdio, per tant m'agradaria saber què en pensa i què li va semblar. Anava a dir la desfeta perquè era un 3-0, però va aguantar bé la primera part l'UdeN, però després la segona part se va venir baix d'una manera molt important. Toni Torres, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, bon dia a tots.
Toni, com estàs? No sé quines sensacions tens, amb quin cos vas acabar el partit contra l'Eldense, aquest 3-0.
Si el vaig acabar malament el dia del Marbella, crec que el vaig acabar pitjor el diumenge passat.
Jo pitjor,
crec que...
però era més previsible aquesta derrota, no?, de Montespaper.
Era més previsible, però quan te gastes es comodí el dia de Marbella, et quedes sense poder apoyar-te en res el dia d'Elda. És a dir,
sí.
Jo crec que l'equip va fer una bona primera part en què va tutejar un rival, a un molt bon rival, però és que llavors tornàvem a lo de sempre, el que sempre estan parlant, el que sempre estan dient.
Què passa, Toni, a segones parts, amb aquestes desconnexions, aquestes errades defensives, aquest penal, què passa?
És a dir, aquestes errades són imperdonables per una categoria com aquesta. Vull dir, jugades... Tampoc vaig entendre massa la moguda que va fer la banqueta en els descans. Mm. No hi ha pas jugador que va treure, que no ho dic en cap de jugadors. Els jugadors s'equivoquen tots i no hi ha res que dir això. Però sí que no vaig entendre deixar només un punt a davant, a poblar molt més el mig camp contra un rival que saps que si li dones facilitats per poder-te dur a banda i sobretot jugar entre línies, et desfà perquè té uns jugadors d'una qualitat individual increïble, que si a més li facilites la jugada dels dos gols, sí, que també hi va haver molt poc temps entre un i l'altre, et desenvolupa completament i espair la sensació que va dar.
Se va precipitar una mica, sí, Miguel Álvarez, a l'hora de que enviar, perquè la primera part, Mero Manco, a cert que l'Eldense va tenir oportunitat, també l'UdeN va tenir oportunitat, sí, però estava igualada i el partit estava obert, però va sortir del vestidor i va ser un desastre.
Sí, no, va tenir una primera oportunitat amb aquell tir de Davo que va treure el porter molt bé, i a raïs d'aquella jugada va venir el primer gol amb una jugada desacertada sobre despejar la pilota, deixar-la caure, deixar girar el davanter i que llavors la posi i li va sortir en espalda dalt. Però és que, clar, t'estàs recuperant de la primer i vols sortir controlant, conduint una pilota dins la teva ara, dins la de petita pràcticament. És que són coses que són imprevisibles i que amb equips d'aquesta qualitat com té l'Eldense et du conseqüències.
Ho han parlat molt de dies, Toni, perdona, aquest equip, sí, aquests jugadors, no dic tots, però un tant per cent important, dona la sensació de vegades que se desenxufa molt aviat del partit, tenen com, no ho sé, se venen a baix, o és que no sé com qualificar-ho, però és que se'n van del partit d'una manera molt preocupant i també sembla de vegades que no són conscients en quin club estan i el que hi ha en joc, no?
Jo crec que la sensació que dones és aquesta, és precisament aquesta. És un equip que quan té un primer cop abaixa el cap, i això al futbol sabem que no pot ser.
Mentalment molt fluixos.
A partir d'aquí han conjuntat un equip entre jove i menys jove, i quan un equip està necessitat de punts, com la motxilla que s'ha quedat endarrere a l'Eivissa, a voltes que tenir jugadors que saben jugar amb aquestes situacions. Jugadors que sàpiguen contemporitzar-se, que sàpiguen treballar un partit, que no es precipitin. Varen veure, per exemple, el dia de Marbella, que va ser un partit horrorós de l'Eivissa, però un equip que, per exemple, conforme passaven els primers minuts de la segona part, buscava massa futbol directe, volia arribar a zones de perill en su primer passe, i tot això amb un equip que està en la situació que està a l'Eivissa és impensable. A partir d'aquí ara ve el partit de diumenge, que se m'antoja importantíssim, un partit contra un bon rival altra vegada i un equip que jo crec que l'única opció que té l'Eivissa per no patir si és capaç d'adelantar-se en el marcador pronta, que tingui el partit per davant, que veiga que el pot treure, com aquest tingui que aquí passi 10 minuts i no sàpiga d'avançar el marcador, serà un partit molt complicat altra vegada.
És necessari, Toni i Miqui, que l'UD Eivissa intenti el Manco saber gestionar un poc, no?, aquests moments, sobretot quan vas amb aquest empat a zero, no?, i quan intentes defensar bé, sobretot a l'hora d'atacar un poc millor i guanyar o anar per davant en el marcador, tenir un poquet aquest ofici. Ofici i contra l'Alcorcón, que és un equip també que jo crec que intentarà ficar-se també dins play-off, perquè l'Alcorcón el recordem com l'Eldense, equip, sobretot l'Alcorcón, històric de la segona divisió, no? Pens que l'ofici és el que farà moltíssim, i sobretot si l'Eivissa és capaç de posar-se per davant del marcador.
Jo crec que serà important, perquè ja vàrem veure aquest tema de la precipitació. Jo crec que ara tot deu estar preocupat per la necessitat de punts. Crec que per d'una vegada es té que deixar de mirar en amunt i mirar de sumar punts per tranquil·litzar-te de baix, i si algun dia hi ha, perquè clar, el calendari pareix que té coses bones, però la fiabilitat que té l'equip és molt complicat saber si es vol millor. Perquè l'equip després
de l'experiència de Marbella, no?
Claro, després del Corcón va el Gessires, que no és el millor camp per anar, tampoc. I llavors té dos partits a casa, vull dir, si és capaç de guanyar al Corcón, llavors si pots rescar algun punt al Gessires.
Ah, tornava a demanar, Toni, casa... com veus aquesta situació a la classificació? Perquè ho comentàvem també ahir a la recta final de la tertúlia amb en Toni, en Tomàs i en David. Clar, estàs a 13 a la classificació, estàs a 4 punts del descens. Tu ara dius que hem de mirar una miqueta més cap a baix per intentar surar-ho el més prest possible i després ja veurem. Però clar, estàs a 6 de la zona de play-off, però és que no és que estiguis a 6a. És que està a les 13 i té molt d'equip per davant. Han de punxar una infinitat d'equips, no? És que és complicadíssim.
Sí, però a part dels que tinguin que punxar per davant, has de sumar tu. És que si jo crec que és problema...
Ah, no, aquesta no l'altra. Si tu no sumes ja no podem anar a lleure, això està clar.
El problema d'aquesta Eivissa no és el que fan els altres ni qui perd punts o qui no en perd, és que tu no en sumes.
És el propi Eivissa.
Si no en sumes tu ja no importa fer més comptes, claro. Però clar, si tu sumes també han de perdre punts el Cartagena, l'Hèrcules, l'Alcorcón, les Gesires, l'Antequera, el Terol i fins i tot el Villarreal ve a l'Europa, que són els quart i el cinquè,
que jo deia que tant dona, jo crec que jugar amb un o jugar amb un altre, és a dir, ara mateix jo crec que l'Eivissa s'ha de preocupar d'ell mateix i de corregir coretes, perquè l'Eivissa té qualitat, clar que en té, per estar molt més amunt, però s'ho han de creure. I després, tot això que tu has fet feina durant els entrenaments i has preparat aquest partit, després s'ha de porar dins del camp, això.
I tant.
S'ha de fer escoles.
Sí, no, i s'ha de posar els 90 minuts, no fer una bona part i llavors tirar-lo en 5 minuts.
Que te'n fan 3.
És el que t'ha passat aquest equip, però independentment d'això, jo el que crec és que per això la transcendència dels 3 punts d'aquesta setmana... Crec que ara hi ha una certa calma perquè hi ha una certa distància, però depèn del resultat del fin de setmana poden sortir nervis i els nervis a Eivissa ja sabem quines conseqüències solen dur.
Sí, veurem com acaba. De moment en Amadeo fa un parell de jornades, quan aquí no funcionava, va tenir molta paciència amb Miguel Álvarez, però bé, encara en queden 9 i si la cosa se comença a complicar d'una manera important en vista al descens, encara queden 9 jornades i alerta que en Amadeo no acabi la paciència si la cosa no funciona i torni a veure un relleu a la banqueta. Esperem que no. Això voldrà dir que l'UD Eivissa guanya aquest partit del cap de setmana contra l'Alcorcón. Res, Toni, quina temporada, Toni, ja per acabar, quina temporada més feixuga, s'està passant malament,
quina manera de patir.
Mare de Déu. Toni, però, gràcies, estem en contacte.
Gràcies
a tu, veurem si s'atreu els 3 punts aquesta setmana que ve. En Toni Torres, amb la UD Eivissa, quina temporada més complicada del conjunt pitius, 6 de la zona de play-off i també a 4 del descens. Toni, que moltes gràcies.
Molt bé.
Que vagi molt bé.
Vinga, fins la setmana que ve.
Descansa.
Molt bé. Un parell de dies.
Molt de descans. Descans. Sí. Compromís internacional,
sí,
també.
Sí,
eh?
Sí.
Vinga, Toni. 1:32 minuts. Ara hem de parlar de segona federació. Volem parlar amb els dos entrenadors que van guanyar els seus partits aquest cap de setmana, en Raül Cassany i en Jaume Mut. I 33 minuts, segona federació, dos equips que han guanyat aquest passat cap de setmana, i quines victòries, la Societat Esportiva Eivissa i també el Porreres. Començant pel conjunt pitius, que va treure 3 punts contra un rival complicadíssim, com és el Barça Atlètic. 1-0, va guanyar per la mínima, va saber aguantar el marcador, el conjunt de Raül Cassany, i va sumar 3 punts importantíssims que donen aire a la plantilla, a l'equip en vista en aquesta permanència un any més a la categoria. Tenim comunicació amb el tècnic del conjunt pitius. Míster, Raül Cassany, què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia. Tot bé, tot marxa.
Primer de tot, enhorabona per el partit d'aquest cap de setmana.
Gràcies, moltes gràcies.
Quina victòria, Raül, més important, perquè la classificació per la zona baixa està molt, però que molt ajustada, i quina victòria més important contra un equip sempre, jo ho deia a l'inici, complicat, com és el filial del Barça.
Sí, la veritat que veníem de 5 partits de no poder guanyar, on havíem tingut opció de guanyar, inclús l'últim partit en camp del Mestalla per empatem al minut 90 de penalt. I, claro, quan no guanyes, arriba un moment que el colxó de punts que portaven contra els de baix, pues va reduint-lo i ja estàvem al límit. Entonces, una victòria en casa, una victòria, i hem aconseguit també tindre la portilla a zero, que era important, contra un rival molt bo, que la primera part, bueno, te someten en el seu camp més, en el camp de nostre menys, però te someten, tenen accions, i poguérem aguantar la primera part de prou bé, i la segona part crec que està l'equip molt bé, a nivell defensiu, a nivell de compromís, a nivell de competir, a nivell d'actitud. Pues crec que és una victòria importantíssima per aconseguir quan més aviat la salvació i respirar.
Jo ho deia, s'arriba ara ja a la recta final d'aquesta temporada, en el moment decisiu, i l'equip sembla que ha reaccionat, no? En el moment clau.
Sí, han hagut uns partits ahí fora de casa, sobretot, que ens està costant un poc més. El camp del Porreres, que ens empaten en el 94, el camp de Torrent també un partit per guanyar plàcidament 0-2-0-3, i que també ens empaten en un actual final, i que s'ha perjudicat prou a nivell de tot, i després, bueno, ara necessitàvem en esta recta final guanyar un parell de partits per a un poc veure'ns ahí prop de la salvació, i crec que l'equip sempre ha estat competint i donant el callo, i este partit crec que ens dona molt d'aire, molta confiança, i ens dona molt d'impuls per a lo que queda, que queda molt.
Com veus aquesta zona baixa? Supos que has mirat, has fet números. És un poc imprevisible perquè sense anar més enfora, tot d'una també parlarem amb en Jaume Mut, però l'Olot va caure en el camp del Porreres. Hi ha equips que punxen. Com ho veus? Entre quants d'aquí creus que estarà aquesta darrera plaça per el descens?
Està tot, qualsevol equip de baix, ara Porreres o Torrent o Lleida o Barbastro, que s'ha reforçat, o guanyen, i al final... crec que sí que és veritat que en 6 partits queda poc de marge per a Andràs, a lo millor Porreres i Torrent, que tenen que guanyar molt, i després el Barbastro, que ara en aquestes 2 victòries guanyem-nos a naltros en casa, i la victòria d'esta setmana o de l'altra, pues, s'ha recuperat ahí, i bueno, pues hasta el final crec que som molts punts, 6 partits donen per a molt, i el que en estos 2 partits, ara 2-3 partits són decisius per a veure qui s'enganxa i respira, i qui se queda realment ja baix. Pues bueno, ara mateix, pues, nosaltres, Olot i València i Barbastro, estem ahí més prop d'aquests puestos de salvació o aquests puestos de play-out, però bueno, queda molt. Jo crec que qualsevol equip que apreti i guanyi 2 partits s'enganxa ahí.
Raül, com arrossegueu, no, que este mal inici de temporada va costar agafar el fil en aquest curs? Vareu guanyar el primer partit, però després varen venir moltes derrotes consecutives, que ara mateix aquestes 6 puntes, que tal vegada en situacions normals haguéssiu pogut treure d'aquest partit, ara sí que vos donarien un altre aire, no?
Sí, la veritat que el principi de lliga va ser molt dur, fins que canviarem de camp i poguerem vindre aquí al camp de Sant Rafel. Ens dona...
Ara en parlarem, Raül, perquè també ha estat una temporada un poc peculiar, no? Ara després ho valorarem, però sí. Pel que te deia, arrossegueu aquest dèficit de punts, no?, d'aquest inici de curs.
Sí, va ser els primers 2 mesos, 8 partits primers, que guanyem el primer i després no tornarem a guanyar, i no teníem entre el vestuari, el camp i tal, pues és un poc la inestabilitat que teníem. Quan varen canviar de camp, l'equip va sentar-se, va començar a guanyar i va començar a competir. I bueno, al final tampoc podem mirar i dir si hi havia 3 més punts o més punts i tal. Els punts que n'hi ha són els que tenim, i tenim que viure amb això, no viure si l'últim minut l'altre dia ens empata el València, si el Barbastro, perquè al final crec que tots els equips segur que miraran el partit que perguen al final o el que empataren o el partit que... Sí. Tal. Evidentment no comptàvem en perdre, per exemple, contra el Barbastro, que era un partit que era per a guanyar i que era la nostra salvació ràpida, però tampoc comptàvem en guanyar-li al Barça en casa esta setmana. I al final, pues, bueno, pues, al final hi ha partits que penses que vas a guanyar i no guanyes, hi ha tres partits que són molt difícils i guanyes. Pues és el futbol, que és imprevisible i que de vegades te dona i de vegades te lleva, i al, però al final el que te dona i el que te lleva, pues al final acabes estant on mereixes, jo crec.
Uh-huh. Ara, jo tu també m'ho comentaves, ha estat una temporada una miqueta peculiar també en temes extraesportius. Per la gent que no està molt ficada en aquest tema, i tu que has tocat de prop i dos anys a Eivissa, quan s'arreglarà això dels camps per la Societat Esportiva Eivissa? Perquè no ve d'aquesta temporada. Ja està bé, cada temporada, com se diu, pegant tumbos, no?
Sí, bueno, ara han fet un camp nou, és Puiget, un camp gran, un camp xulo, un camp que ara falta una segona fase on construiran vestuaris i més oficines i tot, que al final és important. I jo espero que l'Ajuntament està darrere d'allò i que crec que nosaltres, la SD Eivissa, necessitem un club, no?
Un camp, una seu,
sentir-se identificats en un... en una zona on arribem i diguem, això és nostre, això és el nostre club, és el nostre camp, és la nostra oficina, el nostre vestuari, i bueno, jo espero i vull pensar que pronte es solucionarà tot i tindrem això que crec que mereix el club i que necessitem més que res, perquè al final crec que és important, no?, sentir-se...
Per la comoditat, també, i també per el pescat dels jugadors, no?, que un dia entrenes aquí i l'altre dia jugues allà, també és un poc una bogeria, no?
Sí, a més el club està treballant d'una manera molt bona i d'una manera en això i en que els jugadors estiguen bé, el millor possible, i al final és d'agrair també, no?, que el club estiga respaldant tot per a que l'equip vagi bé i ajudant en aquestes dificultats que en la millora contínua, saps?
Sí, segurament sí, arriba aviat, perquè és important tenir un camp propi que la gent se senti identificada en l'equip i també amb el club. Ja per anar acabant, Raül, toca visitar el camp del Girona, del filial del Girona, un equip que teniu per damunt, un rival directe, un altre partit, ara ho seran tots, però un altre partit que si s'atreveu se pegui un cop important damunt la taula.
Sí, altre filial, mos venien tres seguits i ara és el tercer, un equip... amb molta qualitat, amb jugadors que alternen en primer equip, un equip que juga molt bé al futbol, molt ofensiu, un equip en casa ve de perdre ara contra el Collano i sols ha perdut dos partits, que és un equip en casa molt fort, amb jugadors que ja t'he dit, que tenen molt ben treballat en un gran entrenador, tenen molt ben treballat el sistema de xoc, l'atac, la defensa, tot, i entonces, al final nosaltres pues tenim que competir com estem competint. I com tu dius, si aconseguim traure guanyar, seria un pas de gegant per a la salvació. Intentar no perdre, intentar puntuar, intentar que l'equip competisca, que estiga bé i anar a guanyar el partit, evidentment. Si aconseguim guanyar, pues seria molt bo per al club, per a l'equip i per a estar ja a una mica ja de aconseguir-ho.
Sí, perquè després, com diuen, venen corbes, no? Perquè ve l'Atlètic Balears i el Reus, dos equips que lluiten per estar en el play-off. Per tant, serà un calendari complicat.
Sí, tots els partits, perquè després també tens Lleida, que estava lluitant.
L'Andratx, que vol ressortir, el Poblense, que tal vegada se juga una bona posició en el play-off. El calendari és complicat. Parlant del Poblense, ja que t'atenc aquí, quina temporada, no?, del conjunt de Troia, un equip que acaba d'ascendir a segona federació i pràcticament la meitat de temporada com a líder. Ara el Sant Andreu ha agafat avantatge, però apunta a play-off i quin curs, eh?
Sí, la veritat que temporadón. Enhorabona per l'entrenador i el club i el jugador que han estat a un nivell molt alt i que van a, si no passa res, i jo crec que sí, que, i se ho han currat i se ho han merescut, jugaran en play-off, estaran lluitant ahir en la primera plaça fins al final i ojalà vagi bé en el play-off i puguem pujar de categoria, perquè al final s'ho han currat i el treball està ahí. El treball no falla, te dona i paga, el treball paga.
Te dona els fruits, eh? Te dona sí. Fruits. Raül, sempre un plaer parlar amb tu, gràcies, i a veure si treuen altres punts del camp del Girona B, perquè seria una passa importantíssima cap allà a fermar el més aviat possible la permanència. Estaríem pendents, com sempre.
Vinga, moltes gràcies, Miqui.
Una ferrada forta, igualment. I de la victòria importantíssima de la Societat Esportiva Eivissa contra el Barça Atlètic del passat cap de setmana a una altra victòria, la del Porreres, a Ses Forques contra l'Olot, una victòria merescuda per l'equip i també per l'afició del Porreres, perquè ja se mereixia una alegria. Tenim comunicació amb el tècnic del conjunt porrerenc, amb en Jaume Mut. Míster, què tal, com està? Bon dia.
Hola, bon dia. Bé, bé.
També content, no, no? Sí, content, no?
Sí,
ja tocava,
sí.
No, Jaume? Ja ho mereixia. Els jugadors, el cos tècnic, l'afició, perquè està sent una temporada dura i aquests tres puntets han donat alegria i força, supòs.
Sí, sí, i més que veníem d'una situació que era desagradable, perquè el dia de l'Espanyol fallàvem un penalti en el minut 93, a dins corrent perdem en el 95 de penal, aquí amb el Terrassa fallàvem un penalti en el 0-0, o sigui, era un cúmul de circumstàncies que m'havien girat en contra, i bueno, la victòria l'estàvem cercant, teníem molta il·lusió i a la fi va arribar aquest diumenge.
Tu deies, el futbol havia estat en aquestes darreres jornades i també ha estat durant la temporada, no, Jaume, un poc injusta amb el Porreres, perquè tu mires els resultats i l'equip ha competit en tot moment, llevat de tal vegada de dos partits que no heu tingut el vostre dia, però sí que l'equip sempre ha estat ficat en 90 minuts dins el partit i els resultats no han acabat d'arribar.
Sí, sí, és així. Com tu dius, els petits detalls pues no han anat a favor nostre. Jo no crec en la sort i la mala sort, perquè en el futbol jo dic que és cert o que no estàs acertat. I nosaltres, en petits detalls, no hem estat acertats i ens han penalitzat molt, però l'equip sí que està competint de tu a tu pràcticament a tots els partits, i jo crec que això, pues, encara quan aconsegueixes la victòria, més valores la feina que està fent la plantilla per poder-la aconseguir, més alegria t'endús encara de veure de quina manera pues, les han aconseguides.
Uh-huh. No sé si aquests mesos tu comentaves que en els darrers partits la balança o la moneda, no? Sempre ha caigut creu. No sé si ha estat més psicòleg que entrenador dins el vestidor.
Bueno, no, la veritat és que no ha fet falta, perquè la plantilla és molt professional i no... El tenen ben clar perquè fan feina dia a dia i estan competint en el seu màxim nivell, crec jo. Ara no mos ha donat per darrerament treure victòries, i això pot ser un poc frustrant, però a partir del dimecres, dilluns, fotut, dimarts, estiant, i a partir del dimecres la plantilla sempre s'ha ficat. Ha estat molt fàcil aconseguir que se fiquessin en sa feina i en sa preparat siguent partit. Llavors, la veritat és que és un més greu tassat veure el bo que donen aquests atlots per aconseguir salvar una categoria i veure que no arribàvem, i això m'afectava més que quan tens pues, altre tipus de plantilles. Aquestes és una llàstima.
Sí, una pena, no? Una pena veure els jugadors que va cada partit enfonsats, no? Suposo que tu com a entrenador també te sabia molt de greu, perquè tu vius el dia a dia en tota la plantilla. No sé si es forques, el club, l'entorn, quin ambient es respira, s'han tret a tres punts, han de ser realistes, la salvació està molt complicada. No sé quin ambient es respira, si encara se confia en un miracle, podríem dir.
Bueno, mentre hi ha possibilitats matemàtiques, jo crec que tothom es veu que som realistes, com tu dius, que està molt complicat, però bueno, nosaltres no, sí que hem aconseguit no pensar molt en fora i pensar en setmana a setmana, i bueno, tenim molta il·lusió per guanyar si hi hem partit, i després, bueno, si un moment donat hem de mirar i veiem les opcions que tenim, pues ja hi perdrem el temps. Però ara, de moment, l'equip ni directiva ni cos tècnic perdem el temps mirant això. Estem molt centrats en el Castellón. A veure que l'afició, ja m'imagino, pues, bueno, molta de gent està passant gust de veure el seu equip, el Porreres, competint, pues ara el següent partit que tenim dins nostres contra el Barcelona Atlètic.
Un partit atractiu, sempre agrada.
Sí, Sí, passa el dit que per l'afició jo crec que ells estan contents de poder veure aquest tipus de partits. Ara, clar, l'afició vol veure guanyar el seu equip i de moment pues, no està aconseguint moltes setmanes fora del moure.
No sé, Jaume, si la premissa ara mateix és gaudir una miqueta del que queda de temporada, veurem què passa, com tu deies, jo també deia, la permanència és molt, però que molt complicada, i si passàs el que en principi el número diuen que ha de passar, que se consumi el descens, tal vegada el club també ha pres, no?, d'aquesta experiència d'un anyet de segona federació per intentar tornar amb més força i també en la lliçó una miqueta més apresa.
Sí, jo crec que sí, crec que el club pues, era una categoria nova, tot el que va venir molt precipitat, a darrer moment va ser complicat l'inici, però bueno, jo crec que el club hi ha una junta directiva molt preparada que està fent una feina molt ben feta i, com tu dius, encara tenim les possibilitats i no pensant més en fora. Però el que sí respira Porreres és una junta directiva que té il·lusió per continuar en aquesta categoria i que si se perdia crec que tenen ben patxes i l'objectiu seria tornar a dinar el més pret possible. Això és el que jo intues, no sé que hagin xerrat de res, però el que jo intues.
I tu com respires, Jaume? Temporada complicada, tu deies, no ha acabat de sortir, de treure els resultats que voldríeu, els jugadors ho han donat tot, la plantilla ho ha donat tot, ho ha competit pràcticament a tots els partits, i tu com respires? Estàs a gust a Porreres, a l'experiència, no sé, com respira en Jaume Mut, un tècnic que ha estat en el futbol professional, ha estat per tot?
Bueno, jo estic disfrutant i sofrint en el mateix temps, però sí que m'he trobat una situació que fa molt bon fer feina, que sempre tot és positiu a nivell de tot el que podem necessitar, la plantilla, la directiva totalment entrellada en nosaltres. Llavors, és un disfrut és fer feina aquí, i la veritat és que no pens més allà de l'entreno de demà, de preparar vídeo avui, i de pensar en el Castelló. No tinc el meu pensament en altra cosa que no sigui això, però sí que estic disfrutant molt del dia a dia i sofrint perquè no estic aconseguint pues, els resultats que crec que m'ho mereixen tots.
Ja ho crec, Jaume, perquè ets un tècnic guanyador 200%. Tot costa una penada viure aquesta situació. Míster, Jaume Mut, com sempre també un luxe parlar amb tu. Gràcies, moltíssima de sort en aquest pròxim partit contra el Castelló B. I com diuen, mentre hi ha vida, hi ha esperança. I veurem si se pot surar, seria gros.
Ojalà, seria la fita més important a nivell de Portiu.
Seria gros, Jaume, la festa Porrera, ja no sé com acabaria, seria un espectacle, ojalà. Perquè, mare meva, ojalà. Jaume, gràcies, una ferrada molt forta. Gràcies. Cuida't, gràcies. Adéu.
TV3 Ràdio és actualitat.
La MOV torna Inca amb Don Juan, una nova proposta coreogràfica després de l'èxit del Lago, una revisió contemporània del mite entre amor, desig, llum i ombra amb una posada en escena plena de força i bellesa. 29 de març a les 19 hores a la sala principal. Dansa contemporània amb el segell inconfusible de la MOV. Entrada ja a la banda a teatreprincipalinca.com.
Hola a tots i a totes, som en Joan Cabot. Benvinguts a un nou programa d'Aire.
Me'n recordo que una vegada un companyero meu sortirem un dijous sant, un botet ben petit, carregant amb 16 tortugues.
I què fèieu amb les tortugues?
Menjar tortuga.
Estava bona, la tortuga?
Molt. Ara mateix, per un guisat de tortuga, no sé què faria. Per jo, és de les coses bones que hi pugui haver-hi. Però ara està prohibit, que faci una tortuga i em va a la casa.
Aire, amb Joan Cabot, i IB3 Ràdio.
Miquel, com estàs?
Hola, com anem?
Posant rumb cap al món dels llibres, de l'art, de la dansa, del teatre, del cinema...
També te podia dir Andolai Ben Serra, que és així com t'agradaria que te diguessin, no?
Perquè el t'has llegit, perquè aquesta és una de tantes que hi ha per allà al mig, carai.
De dilluns a divendres, a les 6 del capvespre, L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs.
Esports 3, el programa poliesportiu d'IB3 Ràdio.
Una i 53, moment per parlar de bàsquet de l'Azul Marino, perquè ja s'acaba la lliga regular. Queden partit, però de cada vegada en queden menys, i el conjunt mallorquí que va en pas ferm cap a l'ascens de categoria. Encara no serà fàcil perquè hi ha el Celta per allà al mig, però si continua amb aquesta dinàmica, l'ascens està molt, però que molt a prop. Xisco Ribas, com estàs? Bon dia.
Bon dia, Miqui, com anem?
Va bé, gran temporada de l'Azul Marino, i ara arriba el moment decisiu, queden poques partits i la cosa ja se comença a posar bé per aconseguir l'ascens, eh?
Així és, l'Azul Marino ara mateix és el segon classificat, però perquè du una jornada menys disputada que el Celta, que és primer, és a dir, està a només dos punts, i els dos equips només han perdut un partit aquesta temporada, precisament entre ells. I per parlar un poc d'aquest darrer tram de temporada, precisament tenim comunicació amb una de les jugadores més importants d'aquest equip de l'Azul Marino, Maria Espanya. Com estàs? Bon dia.
Hola, bon dia, va bé.
Bé, ho sentien, no? 6 partits vos resten per acabar la temporada, i ara mateix així sou segones i el Celta primer, això sí, amb un partit més. Quin final de temporada que viurem.
Totalment. Estarà fins al final del tot igualat, si ningú dels dos perd, i esperem que no siguem nosaltres. I bé, però bueno, contenta perquè la feina feta fins ara és molt bona, és molt difícil, i és veritat que és difícil d'igualar, no?
I quina diries que són les claus d'aquesta feina que heu fet per arribar així a aquest darrer tram de temporada amb pràcticament un ple de victòries, només una derrota? Quines diries que són les claus?
Bé, crec que tenim un equip molt bo, les jugadores totes són molt bones, totes aporten, i això fa que tinguem una rotació molt bona, no? Que les 12 podem aportar. I durant les setmanes tenim entrenaments molt durs, perquè entre nosaltres ens exigim molt, i així poder arribar cada setmana millor. Jo crec que exigir-nos cada setmana i no relaxar-nos i tenir molta ambició és el que ens du estar aquí ara.
I imagino també, no?, que la feina del míster Alberto Antuña també és una de les claus d'aquest èxit.
Sí, al final els jugadors han de fer i han de jugar les jugades, com els diuen Alberto, no?, i han de creure i han de confiar i seguir endavant tots junts.
I bé, ara ho comentaven, vos queden 6 partits per disputar, 3 a casa contra el Cajasol Sevilla, el Cáceres i Real Canoe, i 3 a fora contra el Zamora, Melilla i Castelló. Imagino que ara cada enfrontament al vestuari s'ha de viure com una final.
La veritat és que anem partit a partit, però és veritat que cada vegada està més a prop, i ara, vulguis o no, són 5 setmanes que passaran volant. Hem d'intentar disfrutar-les, però és veritat que és un poc difícil a vegades disfrutar quan estàs en una posició així, no? Però preferim aquesta posició que no una altra.
I com gestioneu la pressió de saber que qualsevol partit ara pot decidir aquesta primera posició per 700 directe a la Lliga Endesa?
Bueno, al final és el que te dic, no? Nosaltres seguim el nostre, volem guanyar cada partit i anem cada setmana preparant el partit que ens toca, i ara estem ja concentrades en el següent, que està Mora, i intentar guanyar-lo, i després pensarem en el següent, que et Sevilla, i així a poc a poc, no? Fins arribant al darrer, i que també intentarem fer tot el possible per guanyar-lo i arribar a l'objectiu.
I per tant, ara l'Azul Marino el més important és anar partit a partit i no embullar-se, no despistar-se amb l'objectiu final d'aquest ascens i tal, sinó que s'ha d'anar pas a pas, veritat?
No, sí, està clar. L'objectiu saps que està allà tota la temporada, però l'objectiu no arriba tot sol, no? Primer hem de complir durant la temporada, i ara per això el partit més important és el següent.
I bé, com hem comentat, només duis una derrota en tota la temporada, precisament contra el Celta, i el Celta també només du una derrota contra vosaltres. És que, així com van les coses, sembla que arribareu empatats a punts fins al final, però aquest empat a punts vos aniria favorable a vosaltres per la diferència de l'enfrontament directe que ho teníeu guanyat, si no vaig malament.
Sí, així és.
Idò, supos que això és una bona motivació, no?, per al vestidor, de dir que l'ascens depèn de vosaltres.
totalment està a les nostres mans. Per això és tan important la primera volta intentar, quan guanyes, guanyar els màxims punts possibles i quan perds, els menys possibles, no? Tenim la sort que tenim Saberaix i que és bastant gran, així que, bueno, ara seguir fent la feina, que està a les nostres mans i guanyar tots els partits que ens queden.
I bé, ja per acabar, Maria, te volia demanar també, tu que ets mallorquina, què significaria per a tu poder aconseguir l'objectiu de l'ascens a la Lliga Endesa amb un equip de la teva terra?
Bueno, pues és el que dic des del principi que vaig fitxar l'Azul Marino. Jo quan era petita, veia, amb 10 anys, veia jugar en els atlots a Sant Moix, a la pista de Sant Moix, on ara estic entrenant i jugant, i sempre somiava voler jugar allà amb un equip professional, no?, i poder aconseguir l'ascens és fer realitat el somni de la Maria Espanya petita de 10 anys, no? Així que per jo seria molt emocionant i un somni per realitat.
I de tant de bo aquest somni s'acabi fent realitat i moltes gràcies, Maria, per ser a nosaltres aquí a Esports 3.
Gràcies a vosaltres, adéu.
Adéu, gràcies.
Quina gran temporada de l'Azul Marino, també del Celta, perquè l'Azul Marino amb aquests números només ha perdut un partit aquesta temporada, tal vegada en un altre curs fa anys, ara mateix ja pràcticament seria equip de primera divisió de la Lliga Femenina, de la màxima categoria, però el Celta no li posa fàcil i haurà de suar fins a la darrera jornada, però depèn d'ell mateix, el conjunt mallorquí, que és la bona notícia. El pròxim partit serà dissabte a les 5 a la pista dels Zamora, segurament si no fallen, eh?
Esperen que no, perquè així com pintes les coses, però és que no ho faran, eh?
Qualsevol treballada pot sortir caríssima. Xisco, gràcies.
Moltes gràcies, Miqui.
Au, idò, segons per arribar a les 2 del migdia, així acabam aquesta edició de dimarts d'Esports 3. Tornem demà, com sempre, puntuals, a partir de la 1:05. Acabeu de passar un bon dimarts, que vagi molt bé. Adeu!
Són les 2.